Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és divendres 3 de febrer, darrer dia entre setmanes són les 3 i arranca la caravana, el programa de la Ràdio en Català que avui arriba als 100 programes. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció, Andreu González i Neina, ja ho diré bé, Nina. Nina, eh?
Sí, sí.
Nina es diu, eh?
Tot bé.
Val. Nina, Agustí, el guió i la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada divendres, de cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral, acompanyat, a més, de Manel López. Fot-li, David!
La caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com es nota aquest divendres? Amb què et sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui aquesta secció farà un recorregut per la ciutat de Barcelona per descobrir a quin districte surt més car comprar-se un pis nou. A més, també tindrem temps per parlar de l'aniversari d'ahir de Shakira i Piqué i, per què no, dels surrealistes regals que han rebut. Quedeu-vos perquè tot això i molt més en uns minuts a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Ara ho he dit bé, veus?
Ara sí, eh?
Quina serà la pregunta del dia avui?
Doncs avui a la pregunta del dia parlarem de les relacions sanes i de quants amics de veritat tenim. Què busqueu en un vincle per ser un vincle sa? En parlarem amb la nostra experta del dia, Victòria García, psicoterapeuta i coordinadora del grup de treball de psicologia coaching del Col·legi de Psicologia de Tarragona.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la Mare dels Ous?
Doncs avui a la Mare dels Ous us porto el que va passar el 6 de febrer del 1971, quan la missió Apolo 14 va aconseguir aterrar sobre la Lluna. Al capdavant de tot això hi havia Alan Shepard. En uns minuts us explico tots els detalls.
És divendres i, per tant, és dia de secció desinformativa, que en temps de crisi va molt bé. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. El desinformatiu amb el guionista i humorista Josep Maria Reventós, que ens explicarà aquelles notícies que mai han existit, però que podrien haver-ho fet.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a les 4 de la tarda a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
L'actriu Iria del Río, amb qui repassarem la seva trajectòria davant la càmera i parlarem sobretot de l'estrena avui a Netflix de la pel·lícula Infiesto, una pel·lícula de Patxi Mezcua que protagonitza ella mateixa juntament amb Isaac Ferriz i Luis Zaera.
I si som a les portes del cap de setmana, ja sabeu que a la caravana parlem de cinema i de cuina. Avui, però, canviem el cinema per l'òpera.
Sí, i és que la directora d'escena i divulgadora musical Maria Voronkova ens parlarà del famós Don Giovanni de Mozart i la xef del restaurant Sempruniana, Ada Parellada, ens parlarà de menuts.
I a partir de les 5 no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera hora de programa d'aquest divendres perquè ve carregadeta de temes, Andreu.
Perquè cada divendres obrim plana d'actualitat rosa avui amb Laura Polo i Núria Ros al nostre safareig per principiants. A més, tancarem programa amb les músiques de caravana que ens proposen Marc Pardo anant fins al Benidorm Fest.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. M'agrada molt aquesta sintonia.
Sí, però no és per...
No.
Cantar-la.
Costa
una miqueta.
Has de ser un gran expert, eh?
Andreu González, aquí has estat queixat avui.
Doncs, com no podia ser d'una altra manera, Iria del Río.
Som molt fans, d'ella.
Mira, us he de confessar una cosa.
Avui?
Sí, us he de confessar una cosa. Aquí us vinc a donar la meva visió imparcial de l'estalqueig. Així que, si voleu, aneu apagant motors, perquè això es dic que l'aprovo i amb un 10, val? Sí, ahir, Ramon Madaula, la Núria n'era la fan número 1, jo avui sóc el fan número 1 d'Iria del Río.
Com per no ser, Andreu.
Qüestionable, però sí. D'acord.
No, he de dir, però, que em dona una mica de toc que a Río... en el seu Instagram, en el seu nom d'Instagram, hi hagin dues os.
Ah?
Però no passa res, li perdonem.
Sí, home, i tant.
Sí, sí. Ara, anant al gra, he de dir que tenim gustos semblants.
Ep.
Li agrada tot el tema vintage, que ja sabeu que a mi m'encanta. A més, sempre són colors així càlids, que això també m'agrada molt. Però coses gracioses que m'he trobat en el seu Instagram. Doncs, per exemple, una fotografia del 17 d'octubre de 2022 a un prat verd amb muntanyes de fons, on ella, doncs, vesteix un impermeable de color vermell.
Mira.
Però, alerta, lo graciós arriba ara, i és que darrere té una vaca que la mira fixament i ella té una cara de, per favor, que no se m'apropi més.
Pobre.
Sí, sí. També he de dir que té una mica de fotos rares. Per exemple, la del 6 d'abril del 2022, que té la cara recolzada sobre una taronja, i crec que està fent una mica de força perquè hi ha un petit regalim de color taronja.
Ai, Déu meu.
Sí, però, i per si no fos poc, i aquí ve al colmo de los colmos. Iria, sisplau, deixaré de ser el teu fan per aquesta foto que vaig a dir ara mateix. Com pot ser? Com pots tenir una fotografia amb sandàlies i mitjons?
No, home, no.
No. No, això només és per guiris. Sí.
Però això no és una mica vintage,
guiris
també?
Guiris i alemanys.
S'ha posat de moda, eh?
No sé. I... És que a mi no m'agrada.
No, jo he de dir que ho utilitzo.
No ets un bon número 1 de fan.
La confessió que acaba de fer quan canyes...
Ha passat desapercebuda, però escolta'm...
És molt greu, això.
Saps que tu també ho fas?
Saps que ho has dit davant de molta gent, Pau, això?
Bueno, aquí queda.
Val, va.
Ja en fi, però si no havia quedat clar, ja ho he dit al principi, l'aprovo amb un 10, tot i això, eh? No val, va ser res.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar de les peces de roba i com ens canviem.
Sí.
Perquè per quines peces de roba us comenceu a canviar vosaltres?
Home, és que...
Us n'heu adonat mai?
Per la roba interior?
Sí, sí. Clar.
Val.
Per nassos.
Però quina roba interior? Perquè tenim calçotets i mitjons o calces.
Ai, hem d'explicar aquestes intimitats, Andreu.
Doncs avui us vinc a explicar jo...
Jo també. Bueno, jo calçotets no, però calcetes. Doncs,
mireu, jo tinc un problema, i és que quan em trec la roba, per exemple, doncs, per posar-me el pijama, sempre començo per la part de dalt, és a dir, la samarreta.
Sí, jo també.
Però, mira, la Núria Rosa està fent que no.
Doncs pantalons,
sí,
sempre.
Sí, pantalons, jo.
Val. Mira, és que aquí hi ha una mica de conflictivitat en aquest tema, eh? I... a l'hora de vestir-me, el que faig és primer de tot posar-me els mitjons.
No puc creure.
Sempre. Menys a l'estiu, que clar, mitjons no en portem, de vegades. Però això, quan sempre em porto, doncs sempre em poso primer els mitjons.
Està bé.
No entenc la vida d'una altra manera, el canviar-me de roba.
Està molt bé.
M'ha agradat aquest toc.
Sí.
Interessant.
Andreu...
Són cosetes. Que mira, de vegades em desperto i dic...
De què parlarem?
Tothom ho farà així?
Correcte. Odies la gent que...
Doncs que no em fa cas, perquè, mira, de vegades, perquè sóc tonto i no me n'entero, no?
Sí.
Però, de veritat, o sigui, no us podeu imaginar lo nerviós que em posa a mi, que no em facin cas, de vegades. Això, que no em facin cas, com tu ara mateix, Joan. M'entens el que et vull dir?
Va. Anem a la cara bé. No.
Sí, home.
Què el fa feliç, Andreu?
Doncs mireu, em fa molt i molt feliç que ja que hem arribat al número 100 de programa, que feliç em feu, però no us hi acostumeu perquè, i tampoc us motiveu, perquè dilluns ja no em caureu tan bé.
Mitalell.
Sí.
Mitalell. I com sempre, ens portes subsecció de secció, eh?
Efectivament, i com sempre, subsecció de Benidorm Fest / Eurovision.
Ara.
A veure, potser hauria de començar dient Tongo Fest. D'acord?
Sí. Fort. I amb això estic, ja sentenciat.
Sí. Estic molt a favor d'aquesta afirmació.
És que no. Bé, ara en parlarem, perquè de veritat és que no pot ser que siguem tan massoques. I avui ja em poso una mica més enfadat, perquè ho van fer bé tots, sí. Però sí. Anem al quid de la qüestió.
Va.
És eurovisiva la cançó o, per contra, no n'és? Crec que aquesta és la pregunta base que ens hauríem de fer quan votem a una cançó
ara.
Per anar a Eurovisió, no?
Ara.
Doncs ja està, aquesta és la meva pregunta que s'hauria de fer tothom. O sigui, volem fomentar la marca espanyita del flamenc? O volem portar una cosa molt diferent que sorprengui?
Eh?
Sí, la veritat és que sí, que sorprengui a tota Europa. Doncs em sap greu, però jo no hi estic gens d'acord, perquè, per exemple, les FM, que eren les més preferides, van quedar segones per la cua,
epa,
cosa que no entenc. No m'entre el cap, van desafinar, sí, però el show i la cançó pues, donaven molt de sí, i més per una gala d'Eurovisió, la veritat. Mm-hmm. Però mireu, aquesta no és l'única queixa que tinc, perquè com ja us vaig anunciar, el voto demoscòpico tornar a fer de les seves.
Ara.
Qui són aquests?
Sí, clar, qui són aquests? Són 350 persones escollides que minuciosament
ningú
per representar tota la societat espanyola.
Correcte.
No, ja t'ho dic jo que no.
Sí, jo també amb aquest tema.
No, i us dic una cosa, perquè bàsicament al Siderland, que ens van vindre a visitar aquí a la caravana,
sí.
Doncs atenció al grup català, perquè gairebé entra a la final, perquè el jurat els hi va donar una molt bona puntuació, la veritat, s'ho mereixien, perquè ho van fer molt bé, però què passa? Que el voto demoscòpico els va votar molt malament, i ja sabem per què, perquè eren catalans. Però, en fi, dit això, si voleu, repassem les quatre cançons que ahir van passar a la final.
Som-hi.
Eh, Mireu.
Aquest crit no l'he entès. Uau,
sí,
què vol dir això?
Perquè a Eurovisió es pensen que tenir un trosset afinant molt bé i molt llarg en el temps funcione. No, ja us ho dic jo, no funcione, perquè hem tingut tanta gent a Espanya que ha anat a fer aquestes coses que després desafinen.
Sí, i amb galls inclosos.
Sí, sí, sí. M'està sorprenent tant, Andreu. Vull dir, a nivell d'expertesa, que està molt bé, eh? Recorda que el dia després d'Eurovisió farem aquí un debat a dos.
Oh, i tant.
Andreu González, Oriol Vidal-Barraquer.
Sí, crec que no tenim les mateixes idees, eh, amb l'Oriol.
Bueno, ja, està bé, està bé.
Això, em temo això. En fi, aquest és José Otero, que he de dir que després de donar-li la quarta plaça per anar a la final, es va sentir molt sorprès, perquè no s'ho imaginava anar a la final. O sigui, que molt bé per ell, però a mi, mireu, sin más, és una balada i això mai... No diré mai guanya, perquè Portugal va guanyar amb una balada, però era molt maca. Aquesta, bé...
Anem a la tercera?
Sí.
Y distinguir en mitad del cielo y duelo si se ha parado el velero o navega en calma.
Lorolo, lorolo, lorolo. Saps què et vull dir?
O sigui, no té més
accent. A mi aquesta cançó m'ha agradat, ara.
Mira, sí, però no fa Eurovisió.
No, no és Eurovisiva, correcte.
Exacte.
Això ho compro, això ho compro.
És cançó de fest, no? De verbena.
És folclòrica, sí. Cançó folclòrica, que està molt bé que vagin al Benidorm Fest.
Bueno, i folclòrica amb tons moderns, que
sí,
està molt
sí,
bé.
Sí, 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 sí. Però jo el que aquí he trobat és que han volgut fer unes tanxugueires amb marca blanca, marca, ja m'enteneu?
Carmento.
Sí, sí, marca Carmento.
Vale.
I en segon lloc, que aquí sí que m'hi aturaré, perquè...
Sí?
Sí, escoltem.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tera, pero ven con quien quieras.
Saps que no m'havia fixat, Andreu, que... Ara faig...
Que si m'agrade,
ballo. No. No sé si és a propòsit, eh? Però quan diu noche entera, no sé si fa un homenatge clar a la música ochentera.
Sí, que ho fa. Sí, sí. Deixeu-me dir que està en segon lloc, però gràcies al vot del públic.
Sí, sí.
Perquè el voto demoscòpico li va donar bastanta mala puntuació,
correcte,
però no passa res.
De qui estem parlant, primer de tot?
De Vico, ara. De Vico, la catalana Vico. Gràcies a Déu que ha anat a la final, perquè amb el que portem de candidats...
Val la pena, és xula.
Sí, sí, molt la veritat xula. És que sí. I espero, ara mateix, vaig a mort amb ella, perquè vagi a Eurovisió.
Sí?
La veritat és que sí.
No estàs d'acord amb la primera? Molt poca gent està d'acord amb la primera. La primera que sona així, per cert.
Són les tanxugueires?
No.
M'han recordat a ells.
Blanca Paloma.
Blanca Paloma, que la noia aquesta es va presentar ja l'any passat i no va arribar ni a la final. O sigui, per favor, com podeu fer això? O sigui, que està molt bé aquest... No sé com dir-ho, flamenquito...
Que és folclore, eh? Sí,
folclore, però és que no...
Tornem amb el mateix que Carmento.
Sí, que no ho veig a Eurovisió.
Potser l'ha posat en escena.
Moltes crítiques...
No, tampoc et
tampoc,
pensis.
Tampoc.
No. Perquè ella no es movia gaire... Sí que tenia un grup de ballarines i ballarins allà al costat que ho feien molt bé, realment, però ella... Què vols que et digui?
Moltes crítiques a través de Twitter, eh?
Sí, la veritat és que sí. A més, ea, molt bé.
Ens quedem amb Vico, no?
Lolo, ea.
Jo acompanyo a l'Andreu amb donar suport a Vico,
també
que val molt la pena.
Doncs la caravana abanderada amb la Vico, eh?
Sí,
i tant. I deixeu-me dir, abans d'acabar el meu propòsit d'aquest cap de setmana, perquè jo aquest cap de setmana no tinc molt clar quins són els meus plans.
Ui.
Sí, però si van a competir les noies que porto patinatge,
sí,
que almenys es classifiquin pel Campionat de Catalunya.
Home, i
tant. Ara.
Sí, i quan entrenin no cridar, perquè això... Sí,
després
quan vaig de competició... crido bastant.
No et quedis afònic, que treballes a la ràdio.
Ja.
Ens ho explicaràs dilluns com ha anat el campionat?
I tant. Sí, van.
Sí, home, i tant, que anirà.
Espero.
Com Vico.
Gràcies,
Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Va, un quart que passa de les 3 de la tarda. Obrim aquesta cara bé. Núria Ros, què ens expliques avui?
Doncs avui, per començar, ens quedem a Barcelona, us sembla?
Sí, home, sí.
Perquè us explicaré a quin districte de la ciutat és més car comprar-se un pis completament nou.
Compte aquí.
Compte.
I
algú
t'ha
pensat
nou,
comprar-se un pis nou?
No, la veritat és que no tinc. No.
No, eh? No.
Tant de bo, però no.
Bé, dit això, arrenquem, no? Va. Abans de res, dir-vos que a hores d'ara el preu per metre quadrat d'un habitatge d'obra nova a Barcelona ronda als voltants dels 5.428 euros, eh?
El metre quadrat, eh?
Sí,
res.
Sí,
res.
Sí, una coseta petiteta.
Assequible, sí, sí.
Això sí, heu de tenir en compte que es tracta només d'una mitjana perquè dins de la ciutat, doncs, com bé sabreu, hi ha diferents barris i cadascun es paga a un preu diferent.
Clar.
Dit això, pregunteta.
Va.
Quin creieu que és el districte de la ciutat on els habitatges d'obra nova són més cars? Joan Trias.
A bote pronto, eh? El barri de Gràcia.
Andreu.
Uf. Jo estic entre Gràcia i Gòtic.
Un.
Gòtic, va, Gòtic.
Jo diria Gràcia, també.
Gràcia.
Guanya Gràcia.
Guanya Gràcia?
No, doncs us heu equivocat.
Toma.
Val? En aquest cas, segons la consultora immobiliària Activum Real Estate Consulting, el districte més car és l'Eixample.
Clar. Ah. Clar.
Que és considerat com l'espai més exclusiu de tota la ciutat per les promocions d'obra nova i on, alerta, un metre quadrat de mitjana costaria uns 8.000 euros.
Uf.
Per ser exactes, 8.070.
I espera't que amb això de les àrees verdes aquestes
sí,
noves...
Sí, correcte.
Això pujarà, eh?
Sí, perquè bueno, també cal dir que això suposa un increment del 15% respecte a l'any passat, eh?
Uh-huh.
Per tant, tenim l'Eixample, no?, com el districte més car per comprar un pis d'obra nova. Però si seguim... desgranant l'estudi, en segon lloc, ens hi trobem al barri de Sarrià-Sant Gervasi.
Clàssic.
Ah, amigo.
Un clàssic, sí. En aquest cas, i segons dades de la consultoria de la que us parlava al principi, aquest seria el segon districte on resulta més car comprar un habitatge nou, on el preu per metre quadrat estaria al voltant dels 7.138 euros.
Sí, senyor.
I si seguim amb la llista, Sarrià el segueixen altres districtes, ara sí, senyores i senyors, com Gràcia i Sant Martí, que cal dir, no han experimentat gaire variació de preu respecte a l'any passat, i el metre quadrat es pagaria al voltant dels 6.208 i 5.097 euros, respectivament.
Déu-n'hi-do, com està la vida.
Sí. Després d'aquests districtes, doncs els preus ja estan per sota dels 4.000 euros i també força per sota de la mitjana de Barcelona. És el cas d'Horta-Guinardó i Ciutat Vella, que ronden pels 4.000 euros al metre quadrat, respectivament. I... clar, jo us parlo dels més cars, doncs no vull acabar sense abans dir-vos quins són els districtes amb els preus més baixos.
Clar.
En aquest cas hi trobem Sant Andreu i el barri d'aquesta ràdio, Sants Montjuïc.
Ah, mira.
Sí.
Escolta'm.
On diuen, bueno, diuen no, aquest estudi ho assegura, que comprar un pis costaria uns 3.787 euros per metre quadrat. Per tant, espero que aquesta notícia hagi servit per si algun oient té pensat comprar-se un pis. Que sàpiga que no l'ha de comprar Sarrià, per exemple.
Exacte.
Més cosetes.
Sí, va, canviem radicalment de terç, que és divendres, i avui un dia més, senyores i senyors, toca parlar de Shakira i Gerard Piqué.
Mare de Déu.
La cançó s'havia de posar per ambientar.
Sí, clar.
I és que
per
no sé...
ambientar, eh?
Sí. I és que no sé si ho sabíeu, però ahir, dijous 2 de febrer, va ser l'aniversari. Però tant de Shakira com de Piqué.
Dels dos?
Sabíeu? Sí, dels dos. Sí.
Mare de Déu.
Sí.
Fan anys el mateix dia?
Sí. Correcte.
I es porten 10 anys, no? Una mica de més.
Això ja no ho sé. El que sé és que celebra l'aniversari el mateix dia. I clar...
portar-se 10 anys ara ja no importa, això.
Ah, no, això
no,
és veritat.
No, què va. Bueno, i se n'ha de parlar, val? Perquè sí. Aquest és el primer aniversari que Shakira i Piqué passen separats, com a detall important. Abans de res, dir-vos que l'exfutbolista va optar per passar el dia amb la seva nova nòvia, la Clara Chia, cosa que em sembla molt bé.
Sí, home, sí.
També.
Ja que la té que estigui amb ella.
Correcte.
Amb una altra, eh?
Correcte.
Gerard.
Ai.
No.
Clar, què passa? Que l'altra cara de la moneda, Shakira, doncs va decidir passar el dia tranquil·la a casa seva amb els seus fills. Però clar, què passa quan fas anys, Joan Trias? Que regalen coses.
Clar.
Voleu saber què li van regalar a Shakira?
Sí.
Doncs ni més ni menys que un pastís, fins aquí tot correcte,
sí,
decorat amb imatges inspirades amb el seu últim tema conjunt amb Bizarrap, tema que estem escoltant, com
boníssim.
He dit, per ambientar.
Boníssim.
Sí. No sé, no l'he provat. M'has entès?
No.
Chascarrillo.
Una miqueta sí, eh? En aquest cas, dir-vos, i tal com hem pogut veure en una història d'Instagram que ha compartit la mateixa Shakira, en el pastís hi ha una imatge d'ella mateixa en el videoclip, juntament amb altres decoracions com ara Ferraris, Twingos, Rolex i Casios.
Està molt bé.
Clar, per tant, tenim un pastís decorat amb l'última polèmica que envolta l'exparella. Escolta'm, doncs és molt original.
Doncs
què vols que t'hi digui?
Sí, a mi m'agrada, no?
Un detallet més, val, abans d'acabar amb aquesta notícia, que sapigueu que el pastís li va entregar Núria Chavero, que ella és reportera del programa d'Anna Rosa, i ho van fer en directe. val, pel programa, i van aconseguir un gran èxit, ja que la mateixa cantant li van cantar. Vull dir, a Shakira li ha flipat. De fet, i us ho explicava fa un moment, Shakira va compartir les fotografies del pastís al seu Instagram, tot agraint al programa i a Telecinco la sorpresa. Escolta'm tu, doncs els hi ha sortit bé, això, de, aquests de Telecinco. Si voleu veure la fotografia, crec que a hores d'ara encara està a l'Instagram de la Shakira. El pastís fa molt bona pinta, s'ha de dir.
Sí, jo també l'he vist, eh?
Sí. Ah, i una altra cosa que se m'oblidava, que ja en parlarem a partir de 5:45 a la secció de premsa rosa, però tenim una ultimíssima hora.
Ep.
La dic com espero.
Ai,
pots fer allò que fa, ens
creu
fan...
Beef.
Que ens fan tots els actors i actrius que venen a la caravana, allò de dir-ho sense dir-ho?
Val, ho intentarem.
Vinga.
Odiento.
Ai, a mi aquestes coses em costen molt, però a veure, sisplau, atenció, oients.
Compte aquí.
Els protagonistes de la història són els mateixos de la meva notícia.
Sí.
Val?
Val.
Alguns d'ells, perquè hem parlat de 3 persones diferents.
Sí.
I el que us explicarem té molt a veure amb el dia a dia.
Com d'aquí?
De 2 d'ells.
De 2 d'ells, eh?
De 2 d'ells.
I, de fet, ho pots enllaçar amb la primera notícia que has explicat a la cara B, no?
Correcte, però, Andreu, ja ho estem dient.
Ja està.
Quedeu-vos, perquè, a veure, que sembla que l'exclusiva la porti jo. I no és així, eh? Aquí hem de parlar amb claretat. Mai més ben dit. No?
Ai, no!
Segons Xascarrillo, eh?
Sí. Avui estic superinspirada. Però els explicarem a la tertúlia de principals de safareig.
I tant que els explicarem. Ara sí, acabem amb musiqueta?
Sí, avui la notícia musical ens la porta el grup Marlon. Pidiendo perdón si pude fallarte. Perdón, sabes que me parte si no supe darte todo lo que me pedías. Sigo pidiendo perdón si olvidé llamarte. Perdón y un punto y aparte si no pude darte. I és que el grup de música asturià està d'enhorabona perquè ara sí, després de llargs mesos d'espera, ja ha fet oficial el seu nou single, Caos. Un tema que torna a posar el desamor en primera línia amb una lletra carregada de penediments, nostàlgia i, sobretot, relacions trencades i que segueix amb l'estil que marca l'essència d'aquest grup, el pop-rock en espanyol. Coneixeu el grup, vosaltres, de Marlon?
No el coneixia.
Sí, em soni el nom.
Val, doncs pels que no el coneixeu, pels que els coneixeu, una miqueta?
Sí.
Val. Consideres amb mi que les cançons que fan són increïbles i les lletres
són,
també.
Són molt maques, la veritat, he de dir.
Pels que no... Sí. Val? Doncs us animo a que comenceu a saborir-los perquè val molt la pena, com diu Joan Trias. Així que aprofito i avui acabo aquesta secció amb un dels seus temes més mítics, aquest Volveré. I volveré.
Per cert, que el que val la pena és el que ha fet Núria Rosa avui, que ens ha dit que vindria Iria del Río a presentar-nos aquest Infiesto, una pel·lícula rodada a Astúries, i acabem així, amb aquest grup asturià.
Ni buscat surt també,
Joan. Tu sí que vals la pena, Núria Rosa.
Ai, bonic, Joan.
Y ahora sé que la vida tan solo se vive una vez. Y ojalá te des cuenta, no habrá un amor como el mío. Tantas veces pensando en pasado, intentando volver. Tantas veces recuerdos de lo bonito que fue. Y volveré aunque tú no me lo pidas. Y volveré aunque me cueste la vida.
La Caravana, un programa sobre rodes. para 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 para.
No, mira, t'anava a dir Núria Rosa.
Avui què t'està passant amb el nom? No, no, un segon.
Espera, prenem màquines, prenem màquines.
M'estic posant molt nerviosa.
Fora.
A veure, digue'm. Joan, intenta dir el meu nom.
Nina Agustí.
Perfecte, ara sí, ja sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
Vols
no, m'havia espantat. Pensava que ja no sabries dir el meu nom.
Sí, 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 vols començar bé?
Sí.
Som-hi.
Vinga.
Para-para-para-para-para-para-para-para-pam. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament... Què?
Què ha de tenir una relació d'amistat familiar o de parella per ser una bona relació, una relació real?
Ah,
això és el que li
relacions pregunto. Sanes, eh?
Sí, relacions, amistats, pot ser el que sigui.
M'agrada, m'agrada
amistat,
molt.
Família, parella, tot.
Sí.
Aviso, cada vegada que sigui, que es digui amor,
sí,
en els talls sonarà un efecte sonor de brilli-brilli per donar un toc d'emoció a l'amor, perquè ens agrada.
Ho has d'explicar, això.
Sí, ho he d'explicar perquè...
perquè m'ho he currat.
No, no, no perquè m'ho he currat, sinó perquè jo sóc així. Vull que quedi palès que ens agrada l'amor en aquesta
secció. Sí, home,
i tant.
La caravana de ser enamoradiza, eh?
Exacte.
Molt bé.
Ara sí, escoltem el que ha dit la gent del carrer.
Confianza, comunicación, y yo creo que esa es la base. Esas dos cosas para mí es fundamental.
Del que sigui, del tipus de relació que sigui.
Sí.
Jo crec que principalment bona comunicació, confiança, respecte sobretot i amor.
Doncs potser la confiança. Crec que això ajuda a establir un vincle, no? Si pots refiar de l'altre, si sempre ets sincer, aquestes coses.
Té que tindre sinceritat, amor, sobretot.
Todo en conjunto, sinceridad, porque creo que con la sinceridad pues te llevas bien pues en todos los ángulos. En el familiar, en el sentimental, en, ¿no? ¿Qué me has dicho más?
En la pareja.
En la pareja todo. Si no hay confianza, no hay nada.
Amor y confianza, la base.
Confianza, principalmente. Bueno, y amor, ¿no?
El amor también, sí, sí.
A l'amor.
T'ha agradat, eh?
Molt.
Has vist quan amor ha sortit?
Molt, 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 molt.
Tot això és el que la gent considera bàsic i essencial per tenir una bona relació.
Està bé, eh?
Sí, eh? Per tenir una relació sana. I estem d'acord?
Sí.
Totalment, eh?
Sí, sí, sí.
Jo crec que sí, que...
Amor, encara... respecte, no? Sortia,
sí.
Confiança, sortia també...
Exacte.
Sí, sí, sí.
Jo crec que encara ens queda una miqueta més, perquè després et porto un tall que et quedaràs flipant.
Flipant, eh?
Sí, no em vull avançar, però el que sí que vull és fer... No, o sigui, centrar-nos ara mateix en les relacions d'amistat.
Val.
D'acord? Perquè, clar, si jo ara us dic quantes amistats reals teniu, aquí ja canvia la cosa. Ens hem de posar una miqueta seriosos, analitzar el nostre entorn
ara.
I adonar-nos-en de qui val la pena i qui no.
És per dir que
no
pocs
tant.
I benvinguts, eh?
Exacte.
Dos o tres i ja està. Ja,
són
ja
complicades,
fas...
les relacions, però
sí.
Vull que escoltem quants amics reals té la gent del carrer.
Ara.
Som-hi.
Como no soy de aquí, tengo en varios sitios, pero son pocas. No sé, alrededor de... Se cuentan con los dos manos, como mucho, pero sí, pocas.
Amistats, cinc. Està bé, suficient.
4 o 5.
4 o 5?
De veritat, eh?
Es poden comptar amb els dits d'una mà. Potser 3, 4. És suficient. Tinc molts companys, però amics, això, molt poquets. Crec que són d'aquests insubornables, saps? Per sempre.
Contaos con los dedos.
Bueno, porque supongo que la gente vamos por etapas y en cada etapa, pues, nos damos cuenta de que las amistades no son lo que creíamos con 15 años.
Jo, que m'hi caben amb una mà. Família i dos o tres amics, ja està. Pues amb això em conformo i estic bé.
Una o dos.
O estàs content o...?
Sí, no sé, no, creo que no. Creo que no, però és que és difícil.
És difícil. O sea, ¿te gustaría tener más amistades reales 100%?
Sí.
Però és el que parlem. Avui en dia, persones amb les que puguis confiar són poques.
Escolta, la gent, molt sàvia, en aquest sentit,
sí.
Trobo.
Sí, 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 correcte.
Ho deia un senyor que s'ha dit mil vegades ja, però jo ho repetiré, que és allò de els amics de veritat es poden comptar amb els dits d'una mà.
Sí, de fet no era l'únic, eh? Crec que dues persones més també s'hi han sumat, entre elles també Joan Trias, eh?
Sí, sí, sí.
I estic totalment d'acord, perquè doncs sembla que tenim un rang d'entre 1 i 10 amics, com a molt.
Sí.
Amics reals, eh?
Sí, sí,
tornem
sí,
a repetir. A veure, jo crec que com a molt tinc la meitat, eh? 5. Contadets, contadetes.
Això, sí. No, el que deia la majoria de gent, eh?
I ara, contra tot pronòstic, Joan,
ai,
és hora de donar pas als...
El bonus track.
Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos.
Un millón, ¿eh?
Un millón.
Tu saps això?
Jo crec que són masses.
Si és difícil gestionar-ho des de les xarxes socials, imagina't. Imagina't, clar.
Què?
Clar, tens un milió d'amics, com saps els aniversaris?
Ui, no.
És que cada dia has de fer un regal, cada dia a l'any.
A mi no em demanis que recordi dates perquè sóc fatal.
Clar.
Els bonus tracks d'avui, Joan, sí. són ben curiosos.
Sí.
El primer d'ells és una noia que ho té molt clar. I quan dic molt clar, és molt clar. Sabem que les altres persones també, però és que això és un altre nivell.
Sí?
Vols escoltar-ho?
I tant.
Vinga, va, doncs.
Vale, per mi seria responsabilitat afectiva, comunicació no violenta i transparència.
Doncs ja ho veus, ha sortit responsabilitat afectiva.
Ai,
la nostra amiga.
La nostra amiga.
A veure, jo m'he quedat bastant glaçada perquè a partir d'ara doncs, jo també vull tenir vincles de responsabilitat afectiva, comunicació no violenta
ara.
I transparència.
M'agrada.
Ara també ho diré així.
És que m'agrada molt.
Ara ja ens ho fem nostre.
Molt bé, aquesta noia.
Si no, doncs fora de la meva vida. I clar, com sap aquesta noia tantes coses? O sigui, com parla també d'aquest tema?
Sí.
O sigui, hi ha d'haver una raó.
Clar. Ah, hi ha una raó?
Jo li he preguntat.
Sí?
Home...
I la tenia?
La tenia, escoltem.
Jo soc mestra, però és veritat que és un... Bueno, el tema de les relacions sí. És un tema que m'interessa molt a nivell personal. Llavors, estic bastant curtida perquè llegeixo molt sobre el tema. De fet, ahir just vaig anar a comprar-me un llibre que ha sortit fa poc sobre tots aquests temes. Suposo que com és un tema que m'interessa, si m'haguessis preguntat sobre una altra cosa, m'ho hagués hagut de pensar bastant més.
Llavors, la pregunta ha estat fàcil,
sí,
eh?
Sí, per mi sí.
Ah, ha estat fàcil per ella, eh?
Mm-hmm.
Ho tenia estudiat.
No, però una noia amb les coses molt clares, m'agrada molt.
Correcte. Ara, doncs, deixa que et doni pas a l'últim bonus track d'avui.
Una altra?
Sí. He posat a prova una noia i li he demanat que truqui a una amistat real a veure si li agafa el telèfon.
Ui!
Ho escoltem?
Sisplau.
Vinga, va.
Com a molts, 10. Com a molt. Vale. De veritat, d'amistats, de veritat, com a moltíssim, 10, sí.
Si jo et faig una prova i et dic que truquis una amiga o un amic,
sí.
Algú et respondrà?
Sí.
Sí?
Sí.
Vale, ho provem?
Vale.
Posa la teva que se'l senti.
A una amiga meva que està a Berlín, vivint ara mateix, que és de les meves millors amigues.
Sí. I te l'agafarà?
Sí.
Vale.
FaceTime, vale.
Com es diu?
Aida.
Vale, confiem.
Potser està a classe, també t'he de dir. Però aquesta sí no m'agafa, eh? Vaja.
Està a classe, no?
Té pinta que està a classe.
Sembla que està a classe.
Sí.
No,
si no me l'agafaria, eh? De veritat.
Algú altre o no provem més?
Sí,
sí?
Si vols. A veure... És que, clar, o estan currant o estan a classe. Aquesta. També deu estar... Bueno, és que, clar, és que és infermera.
Tu saps què et respondrien, eh? Vale.
Si no estan fent alguna cosa, sí.
No ha sortit bé la cosa.
Ahà! Cap.
Doncs potser no són tan bones amigues.
Ai.
Et dirien. Perquè alerta. També cal recalcar un punt que no ha sortit, que si no t'agafen el telèfon no és que no t'estimin.
És que igual estàs fent una altra cosa.
Exacte.
S'ha de respectar
els espais de tothom.
Clar.
Ara sí, escolta de la veu del poble, cal donar pas a la nostra experta del dia. Ella és Victòria García, psicoterapeuta i coordinadora del grup de treball de psicologia coaching al Col·legi de Psicòlegs de Tarragona. Molt bona tarda, Victòria, i gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda. Què tal?
Alguns dels nostres participants asseguren que és difícil tenir relacions reals i sanes. Per quin motiu ens costa tant construir vincles com aquests?
Doncs bé, hi ha una sèrie d'aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora de relacionar-nos i evitar caure en relacions tòxiques, com són, per exemple, la empatia, la comunicació adequada, aquesta comunicació no violenta de la qual parlava la companya, i la idea de flexibilitat també de cara a arribar a acords, de no ser estricta, ni radical, ni tancat en les creences pròpies, no? Després, les persones poc empàtiques sabem que tenen dificultats per connectar amb els sentiments de l'altre i llavors se centren en els sentiments i desitjos propis i això fa que el seu voltant es percebi com egoistes i egocèntrics. Per altra banda, també hauríem de comentar el concepte d'amor líquid del llibre del sociòleg Sigmund Bauman, segons el qual doncs, ens trobem en una societat capitalista, consumista i molt individualista. I llavors les relacions, que abans eren pues, molt duradores, en el present són més superficials i les persones mantenen les relacions per un interès i només mentre aconsegueixin benefici propi. De manera que les relacions duradores del passat es transformen en meres connexions temporals i superfluos, no?
Victòria, llavors, d'aquí podríem dir que hi ha aquesta mancança de confiança, no? Podria ser això el que ens manté com alerta a l'hora de generar aquests vincles?
Sí, diem que la desconfiança és una amenaça a la nostra felicitat, perquè el que desconfia anticipa quelcom negatiu. Llavors la persona desconfiada necessita estar en constant alerta per no ser enganyat per tots aquells que ell interpreta com amenaçadors. Aquesta desconfiança pot venir bé per experiències passades i creences associades a tals experiències. També pot venir per una educació sobreprotectora o per protegir-nos del dolor, per no voler que ens facin mal, o bé per un sentiment d'inseguretat, entre altres coses, no? Llavors, de cara a confiar més i viure més tranquil, és important no apressurar-nos a fer judicis sobre els altres, sinó donar-los l'oportunitat de cara a que puguin ser confiables. I també és important treballar la pròpia autoestima per reforçar aquesta seguretat personal, no? Llavors, la persona confiada, és veritat que ha de comptar que li puguin fallar, però tindrà els recursos necessaris per superar-ho en el cas de que passi.
Clar.
Si té treballada la pròpia autoestima.
Victòria, avui en dia es parla molt de la responsabilitat afectiva. Què és? Molta gent la demana, però realment són capaços de donar-la als qui ens la demanen?
A veure, la responsabilitat afectiva no se restringeix només al respecte cap a l'altre, sinó que comporta pues, en molts aspectes basats en consens, la comunicació sobre l'estat emocional, les circumstàncies o decisions que sorgeixen al llarg de qualsevol relació. Llavors, per relacionar-nos a partir de la responsabilitat afectiva, ens hem de conèixer a nosaltres mateixos en primera instància i no voler carregar en l'altre les nostres carències i les nostres responsabilitats. Cal que siguem conscients dels propis actes, les pròpies paraules i les pròpies decisions. I cal que sapiguem identificar comportaments tòxics, com, per exemple, la dependència emocional, la manipulació o fins i tot el que s'està donant molt avui en dia, que és el ghosting, no? Desapareix així sense donar explicacions.
Abans d'acabar, Victòria, un altre tema que és molt sonat avui dia és la toxicitat. Es parla d'ella amb molta facilitat, podríem dir?
Sí, sovint sentim parlar de relacions tòxiques i del patiment que aquestes comporten, no? Llavors cal tenir molt clar que tots ens mereixem un tracte de respecte i que val la pena vetllar pels nostres drets i per unes relacions que ens resultin equilibrades i sanes. Les actituds tòxiques són de cada cop més comunes, per lo que parlàvem, no?, de l'amor líquid, no?, i cal reconèixer els senyals, establir els límits necessaris i enfortir aquesta autoritat interna perquè la nostra autoestima no resulti perjudicada.
Victòria García, psicoterapeuta d'adults i adolescents i coordinadora del grup de treball de psicologia coaching al Col·legi de Psicòlegs de Tarragona, moltíssimes gràcies per tornar a pujar avui a la caravana i per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
5 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Gràcies, Nina.
A tu, Joan, sempre.
I ara anem cap a la Mare dels Ous, va. Com cada divendres, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, que ens porta la Mare dels Ous. Bona tarda, Pau.
Molt bona tarda, Joan.
Què ens portes avui, va?
Fly me to the moon.
Doncs avui deixem la cervesa als gatets, al barri de Londres, la Carrie Nation, els deixem tranquils.
Sí, els gatets també, eh?
Sí, va. Perquè avui anem a la lluna.
Ah, que bé.
Toma ja.
Ah, mira, clar, Fly Me to the Moon, veus? Un clàssic, ah. Un clàssic.
Sí, sí, sí. I és que el motiu de tot això és el 6 de febrer del 1971. És a dir, dintre de poc farà 52 anys del que us vinc a presentar avui. Ja que la missió Apollo 14 va aconseguir aterrar sobre la lluna. I al capdavant de tot això, qui estava? El nostre protagonista d'avui, Alan Shepard.
Alan Shepard, eh?
Sí.
Qui és aquest bon home?
Doncs fins aquí normal.
Sí.
Perquè ara és on ve la mare dels ous.
Ai.
Sí. Ell va acumular més de 216 hores a l'espai a bord de dues naus espacials. Està prou bé.
Sí.
Però va interrompre la seva carrera durant 10 anys.
Ui.
A causa d'una malaltia. Però de què és conegut? És conegut perquè va liderar l'Apollo 13 i no va sortir molt bé.
L'Apollo 13 és el que no va arribar, eh?
Exacte. Sí, és el que no va arribar. Llavors, ell volia passar la història sí o sí. I vaja que ho va fer. Per què? Perquè ell no va ser el primer home que va trepitjar la lluna. Va ser el cinquè. Mm. Però, bueno, va aconseguir algo que ningú s'havia atrevit abans. La pràctica de golf a la lluna.
Carai. Golf a la lluna?
Golf a la lluna.
Què m'estàs contant?
Escolta, em sembla impossible, això.
Clar, la gravetat.
La pilota flota.
Bona, aquesta.
Sí, sí,
això
sí.
Això ara ens ho has d'explicar, sí. Pau.
Ara us explico. Primer de tot, ell va arribar a la lluna i va estar una passejada per allà de 9 hores.
9 hores, eh?
9 hores.
I va tenir... Pitjor que la meva àvia, quan se'n va de passeig, t'ho dic. 9 hores.
9 hores. I, doncs, igual que la teva àvia, va poder estar fent de tot. Moltes veus. Coses. Fins i tot de treure's un pal de golf i dues pilotes. I, clar, vosaltres pensareu, vale, i això on ho va posar?
On ho va posar, clar.
Clar, clar, clar.
Doncs,
clar.
Primer de tot, anem a com ho va fabricar.
Val.
Doncs ell va anar al club de Houston i va parlar amb un professional que li fabriqués un pal de golf. Ell hi havia de ser el millor pal de golf, el número 6. De ferro 6, el millor d'aquell moment. Llavors, què va passar? Doncs que li va demanar, sisplau, que li afegís unes peces més gruixudes per tal de que ho pogués agafar, perquè hem de pensar que està a la lluna, que està amb tot l'equipatge del vestit d'astronauta.
Clar.
Això pesa molt, al igual que el pal de golf serà fàcil d'agafar-ho. Doncs tot això ell li va arreglar. I fins i tot era desmuntable.
Carà, el pal de golf, no? Era desmuntable?
Sí. I sabeu on se'l va guardar? On diríeu que se'l va guardar?
A la butxaca.
No em facis dir-ho. No em facis dir-ho, Pau.
Ai, bueno, Joan. Va.
On se'l va guardar?
Se'l va guardar al mitjó.
Com? Al mitjó?
Al mitjó.
Està bé.
Les dues pilotes de golf, sí que era fàcil guardar-les.
Sí.
Però, bueno, t'entreu a riu.
Tampoc em facis dir lloc.
T'entreu a estar pensant on ella es guardaria les pilotes de golf. Llavors...
Tu, Andreu, on et guardaries pilotes?
Jo, a la butxaca.
A la butxaca, sempre.
Ah, sí.
Sí, 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 jo també.
Doncs llavors, què va fer? Doncs va agafar la pilota de golf.
Sí.
I es va voler fer el primer tir. Però què, primer tir? Estava nerviós, més normal, estava
ai,
a la lluna...
No va anar bé, això, eh?
No va anar bé.
Val.
No va anar bé i gairebé aquesta pilota no va sortir per enlloc.
Val.
Llavors va venir el segon. I el segon sí que va fer un bon tir i, segons ell, paraules textuals, va ser milers i milers.
Mira, veus?
Clar. Això,
nou jo... meteorit.
Literalment.
Clar, 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 sí, perquè no? Va crear sí. Un mini meteorit. Sí, sí, sí.
Llavors,
meteorit de golf.
Clar, en aquell moment no hi havia una tecnologia que es pogués calibrar quan havia mesurat. Però posteriorment sí. Llavors, unes altres missions més modernes.
Sí.
Va dir que la primera bola va viatjar 22 metres.
Home.
Prou bé.
Sí.
I la segona, la que miles i miles, 37 metres.
Està molt bé.
37 metres.
Sí, 37 metres. A la lluna... amb un pal de golf, vestit d'astronauta, ei, està
un
molt
crack.
Bé.
Ja t'ha d'agradar el golf, per anar a fer sí, golf a la lluna.
Ai, sí, sí.
No?
Sí. vull dir, és bastant... té molt de mèrit, no?
Tu diràs.
Clar, però aquí van venir...
Hi ha tenir sorra, hi ha golf-lluna.
Clar, sí. I si de per si ja és complicat fer golf a la Terra...
Tu diràs.
Exacte.
Imagina't a la lluna. Clar, clar,
clar. Doncs van venir els tiquismiquis. El científic Edan Siegel va fer un càlcul del que va poder mesurar el cop. I va confirmar que la bola va poder fer fàcilment més de 4 quilòmetres.
Més de 4 quilòmetres? Això és...
Escolta'm.
I encara més, la segona va romandre a l'aire durant 70 segons.
Oh. Clar, no, és que a veure... Estem acostumats molt aquí, però allà les coses són diferents.
Clar, exacte. És el que hi va dir de... Bueno, no va arribar lluny.
Sí.
Però bueno...
No, no, té mèrit.
Té molt
de mèrit. Sí,
Llavors, clar, vosaltres deveu pensar de... Vale, i el director de la missió, la NASA, sí. Què va dir, no?, davant d'això? Doncs Bob Hirruth coneixia la seva idea. Coneixia això.
Ai, no li va...
Clar, és que és graciós, de veritat.
No li va semblar malament, però li va demanar, això com els nens petits, sisplau, fes la feina, és a dir, fes totes les activitats que has de fer dins de la nau, i posteriorment ja fes el que vulguis.
A l'hora del pati, tu.
Exacte, a l'hora del pati. I, Joan, et porto una proposta cultural.
Va, tira.
Va. Aquest pal està a Nova Jersey,
sí?
Al Museu de la USGA.
Doncs res, anirem a veure'l.
Sí, i tant.
Anirem a Nova Jersey a veure'l. I gràcies per aquesta història d'Alan Shepard, més conegut com a, el
golfista de la Lluna.
El golfista
de
la Lluna.
Ai, mira, l'Andreu.
El golfista de la Lluna, sí, sí. Gràcies, Pau, fins ara. All I long for, all I worship and adore.
Que fem una pausa i tornem després de repostar, Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Durant aquesta dècada, transformem Rodalies amb una inversió de més de 6.300 milions d'euros. A hores d'ara, com que estem treballant per a tu, ja s'han contractat més de 2.200 milions en obres per millorar la fiabilitat i la capacitat de la xarxa ferroviària, la renovació i ampliació de la flota de trens, l'accessibilitat de les estacions i la millora de l'atenció al client.
Rodalies de Catalunya operat per Renfe, ADIF, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
El desinformatiu d'en Reventós.
Vinga, que ho farem ràpid avui, que tenim poc temps. Com cada divendres a aquesta hora ha arribat als nostres estudis el pitjor informador i a la vegada el millor desinformador. Reventós, què tal, com estàs?
Hola, Joan. Com a informador estic molt malament, però com a desinformador em trobo genial.
Perfecte, com qualsevol persona normal. Comencem?
Vinga, recorda que al final hauràs d'endevinar la notícia que no és nostra.
Correcte, correcte. Doncs vinga, va, endavant amb el desinformatiu de Reventós, un espai de desinformació que sense voler informar, a vegades informa. Comencem amb internacional. Volodymyr Zelensky demana més armament.
El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, no deixa de demanar més armament tant als països de la Unió Europea com als Estats Units per poder fer front a l'ofensiva de Rússia sobre el seu país. De fet, les seves pressions han aconseguit que pròximament el govern ucraïnès rebi tota una sèrie de diversos tancs proporcionats per diferents països d'aliats de la OTAN i entre ells Espanya. Però les seves sol·licituds no es queden amb els tancs. Segons un document ultrasecret... Bueno, ara ja no és un ultrasecret, perquè ja
no,
està
preparat. No, clar, si ho estàs dient, ja res.
El que hem tingut accés al desinformatiu, hem descobert les peticions totals del govern que presideix Zelensky. Entre tota la sèrie d'armament convencional i no convencional que demanen, caça-bombarders, submarins, missils, hem descobert un tipus d'arma que ens ha sorprès. Volodymyr Zelensky demana 100 espades làser com la de Star Wars.
Home.
No entenc això. Entenem que Ucraïna està envaïda per una potència estrangera. Però també és cert que algú amb dos dits de front hauria de dir-li a Zelensky, primer, que no es flipi tant demanant armes, i segon, que deixi de vestir-se com un caçador que ha de comprar la roba de Calón, sisplau, Zelensky.
Va, passem a política, perquè ja tenim pressupostos, Reventós.
Sí, si recordeu, el desinformatiu de la passada setmana, el senyor Josep Lluís Magraire, doctor en astrologia i psicopolítica per la Universitat de la Vall d'Aran.
M'agrada molt la psicopolítica.
És una gran disciplina. Va augurar que els pressupostos de la Generalitat trigarien entre 30 i 80 anys en aprovar-se. Tot indica que o la seva teoria era incorrecta o la sang no li arribava bé al cervell, perquè els pressupostos, finalment, s'han aprovat després de l'acord entre l'Esquerra Republicana i el Partit Socialista de Catalunya. Això ha provocat una gran alegria xerinola entre la població catalana, com hem pogut comprovar les imatges de les celebracions espontànies que s'han dut a terme a totes les capitals de província. Estem molt contents, per fi arribarà la pluja de milions! Jo a Pere Aragonès li demanaré una cadira gamer! O mai més ulls clucs! Ara ja podré canviar-me els malucs! Són algunes de les peticions que hem pogut posar de la ciutadania catalana. Però la reacció que més ens ha emocionat ha sigut la de Lluc Folrat, un jove de Riudellots del Camp que automàticament, després de rebre la notícia de l'aprovació dels pressupostos, va decidir baixar al Bassal Xinès l'1 d'agost, que té a prop de casa seva, per comprar-se una guardiola. Per què va fer aquesta compra, Joan? Ell mateix ens ho explica.
Quan vaig veure que es van aprovar els pressupostos, el primer que vaig fer va ser baixar al Xino a comprar-me una guardiola. Cada dia guardaré 50 cèntims i així tindré prou diners per poder gastar-me'ls quan obren al públic els casinos del Hard Rock a Tarragona. Toma, jugada mestra!
Esperem que tots aquells que estaven en contra d'aquests pressupostos s'ho repensin coneixent l'emocionant cas d'en Lluc.
I atenció, perquè Jaume Collboni inicia la seva campanya a les municipals.
Als pocs dies de conèixer la notícia que Jaume Collboni deixava el seu lloc com a primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, per així poder-se dedicar íntegrament a la campanya de les municipals, ens va sorprendre a tots amb el primer vídeo que va publicar a la coneguda xarxa de vídeos TikTok. Al vídeo podem veure Collboni assenyalant com a veritat o mite a diferents aspectes de la situació i gestió del consistori, com per exemple la velocitat màxima dels patinets, la circulació de bicis per a calçada o la generació d'energies netes a la ciutat. La iniciativa ha tingut una bona acollida entre la jovenalla. Anem a sentir les opinions d'alguns, sisplau.
Collboni és molt molon, m'agrada el seu estil. Està guai que els polítics parlin el nostre llenguatge. Menjar trabollicau veient els vídeos del Collboni és la canya.
Així doncs, podem dir sense temor equivocar-nos que la campanya està sent tot un èxit perquè Collboni està arribant als més joves, que era qui estava dirigida. Si hem de posar-li un pero per dir alguna cosa,
sí,
és que gran part d'aquests joves podran començar a votar al 2027 i, per tant, el seu vot a les pròximes municipals tindrà el mateix valor que el d'un colom de Plaça Catalunya. Des del desinformatiu recomanem a Collboni que faci una campanya similar però als grups de poblacions que hi ha a Meta, xarxa social antigament coneguda com Facebook.
Sí.
Allà sí que trobarà votants i dels bons. Els que ara, si et poden insultar avui, no t'ho deixen per demà.
Ara.
Joan, escolta, em pots dir d'on hem tret aquests tres ganàpies de les declaracions? Fins i tot escoltats als anys 80, semblen antics.
Escolta'm, Reventós, que tu hagi i jo són alumnes teus del taller de macramé de dones de la Sedeta. Eh?
Mare, ja són aquells tòtils. Per... Sí. Tira.
Va, parlem de societat. Un home decideix aparcar la seva llanxa a la terrassa.
Francesc és el propietari de la llanxa que s'ha fet més viral en els últims dies. Per les xarxes ha corregut com la pólvora el vídeo on es veu una grua pujant la llanxa a la terrassa de casa seva.
És que déu-n'hi-do.
Sí. Des del desinformatiu hem pogut parlar amb ell i es confirma que ja l'ha hagut de treure degut a tot el rebombori que s'ha format. S'estan dient moltes mentides, diu en Francesc. No és cert que ho he fet per estalviar-me 70 euros de l'amarrador. El que passa és que ara mateix no la puc tenir amarrada a l'aigua per motius tècnics, diu. De fet, el prof Francesc és qui ens desvella la veritable motivació que el va portar a pujar la llanxa a la terrassa. Diu, un amic em va dir, la bassa es diu Estel Blau, oi? I on són els estels? Doncs amunt, i l'endemà ja la tenia a la terrassa.
Veus?
Sí, sí. Doncs encara sort que es diu Estel Blau. Si li hagués posat per nom tomàquet vermell, hagués sigut capaç de posar-lo a l'amanida.
Parlem de cinema, també. Aborden a Carla Simón al seu domicili.
Els fets que han passat desapercebuts pels mitjans, però no per nosaltres, van succeir concretament davant del domicili de la directora. En el moment que Carla Simón i els seus acompanyants van apropar-se al cotxe, un grup d'unes 20 persones van acostar-se a ella i encara que de manera respectuosa, però vehement a la vegada, van començar a fer les seves reivindicacions amb càntics com «Volent ser al Carràs» o «Les nostres cireres també tenen drets». Mm. En un primer moment ningú no entenia res del que estava succeint, fins que Carla Simón va demanar una mica d'ordre per entendre què era el que volia aquella gent. Pilar Estornell, una de les convocants de la manifestació, va ser qui va prendre la funció representativa del col·lectiu i va explicar a Carla que tot el grup eren naturals de Sant Climent de Llobregat, poble de Baix Llobregat, i que volien demanar-li a la directora que fes una segona part del Carràs, però centrada en el seu poble i concretament en les seves cireres, per poder donar-les a conèixer a tot el món. Els manifestants li van regalar una caixa i van marxar quan Carla els va dir que valoraria la seva proposta. Curiosament, no és l'única proposta d'aquest tipus que ha rebut la directora. Això mateix, diu la directora, m'ho han demanat gent de l'Espluga Francolí, de Torroella de Montgrí i d'Ulldecona. La veritat és que ara mateix no tinc cap gana de fer el Carràs 2. Preferiria rodar Avatar 6.
I passem també en plana cultural al món de la música, perquè el mestre de mestres, sí, es passa la música.
Sembla que després de la separació d'Anna Maria Aldona, el mestre Josep Ortega Cano està visquent una cinquena joventut. De fet, el van poder veure ballant per Boleries a la inauguració del Museu Taurí de Sant Sebastián de los Reyes, que porta el seu nom, amb la bailadora Isabel Luna, qui ja va haver d'aparèixer als mitjans per confirmar que Ortega Cano i ella solament eren amics. I no solament això, sinó que també van veure cantar Currucucucú Paloma i la ranxera El Rei al concert anual que celebra a la parròquia de Sant Anton de Madrid, juntament amb l'artista internacional Glenda Gaby. Probablement motivat per aquesta actuació, l'exmarit de Rocío Jurado, ha decidit entrar a l'estudi a proper mes d'abril per gravar el seu primer àlbum, que porta per títol provisional Semen de Fuerza. Ortega ha declarat que vol fer un àlbum molt introspectiu i personal amb el que pretén deixar via lliure a la seva creativitat i alliberar-se de fantasmes del passat. El disc tindrà temes com Vamos a por la niña, Os voy a denunciar a todos o Dejadme en paz, que el mateix Ortega ha coescrit junt amb el gran letrista Máximo Valiente, conegut per haver composat per cantants tan exitosos com María la Piñonera, Estefano Dugui Maraes o el gran Francis Francisco, que, com ja saps, Joan, va guanyar el festival Las Lindes, que celebra, i tant, que celebra cada any a Los Ibáñez Castelló amb el tema Como tú hay 32, escrit per Máximo. Estem segurs que serà un dels treballs discogràfics més esperats del 2023. Esperem veure't en directe, mestre.
Jo no vull dir res, però, Reventós, t'estàs agradant, eh?
Uah!
Val. Nou concert de Beyoncé a Barcelona.
Els fans de la cantant nord-americana Beyoncé estan d'enhorabona perquè ja s'ha confirmat la data del seu pròxim concert a la ciutat comtal. Serà concretament el dia 8 de juny i les entrades sortiran a la venda el pròxim 10 de febrer. El que hauria de ser una alegria per tots els fans no ha sigut per en Martí Rocamora, el que podríem dir anomenar un fan total de la diva. Té tots els seus treballs, tot el merchandising, pel·lícules, perruques, de tot, però aquest nivell d'apassionament tan gran li està portant greus problemes. Des que van dir quan seria el concert i quin dia vendrien les entrades, no puc aclucar els ulls, ens diu Martí entre badalls. Soc incapaç de dormir quan tanco els ulls, solament puc veure a Beyoncé ballant i no tinc manera de descansar. Veus? I la situació, Joan, no acaba aquí.
Ai.
Diu, a més, tinc molta por que arribi el dia de comprar les entrades i estigui tan cansat que m'adormi, el que em provoca que encara pugui dormir menys.
Patuïres.
Des del desinformatiu, recomanem a Martí que per cuidar de la seva salut mental deixi de seguir a Beyoncé i que es faci seguidor de Bàrbara i sus Reyes, un grup de pop-rock alternatiu del meu barri, amb el que mai hauràs de patir perquè te sents entrades, Martí, perquè quan es deixen fer concerts al centre cívic, que no és gaire habitual, sempre en sobren. O sigui, sempre en sobren moltes, Joan, potser masses i tot.
Veus?
I merchandising, solament tenen una samarreta i un matxero, res més. Així que l'economia d'ell també guanya. És un win-win, Martí, és un win-win. Bueno, encara que potser és més win per Bàrbara i sus Reyes que per Martí, la veritat.
També és veritat. Mira, Reventós, ens havies portat avui futbol, no?
Sí. Toma, gol!
Anem a l'horòscop.
Vinga, horòscop. Avui inaugurem aquesta nova secció on llegirem l'horòscop de manera personalitzada i molt concreta a un dels nostres oients. Es diu l'horòscop concret. Com és la primera edició, he escollit una persona a l'atzar, sí, que m'ha dit que escolta la caravana. Però la pròxima setmana els protagonistes sereu vosaltres, oients, així que des d'allà podeu enviar un mail amb el vostre nom, signe del zodíac i la vostra consulta a horoscopconcret@radiostel.cat. La persona escollida d'avui ha sigut Paquita Deschamps, que és, sí, és aquari.
Mira que jo.
I donant la casualitat que és la meva tieta, la mare de la Flora, saps, Joan?
Sí.
Vale, Paquita, això va per tu. Atenció, comencem. La teva salut és prou forta, però vés amb compte, la lluna Sagitari pot donar-te algun ensurt. En principi, sense importància.
Val.
I més importància si no et cuides.
Clar.
Paquita, sisplau, pren-te les pastilles. Vale.
Correcte.
Aquesta setmana ha trucat a la teva porta una bona oportunitat de negoci, diu l'horòscop.
Sí?
No la desaprofitis. Paquita, això és el que et deia jo dels bitcoins.
Clar.
Inverteix.
Veus?
Posa tots els diners, holdeja.
Ara. I una dada més de l'horòscop?
Queda l'última part.
Va, som-hi.
Potser ara mateix la mort no és la teva prioritat, però prefereix estar rodejada d'amics. Però si truca a la teva porta, qui diu que no és un bon moment per deixar-lo entrar?
Clar.
Paquita, sisplau, aprofita la mort. Si ve aquell home del bigoti, fes-li cas.
Ara. Reventós, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Més desinformatiu la setmana que ve, eh?
Més.
Vinga, va, que vagi bé.
Vinga, adéu.